A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
Vols formar part del nostre temps? T'interessa saber què en pensem de l'actualitat? Escolta la música que hem escollit especialment per tu. Coneix algunes de les recomanacions que us volem proposar. Torna al passat per conèixer esdeveniments importants que han succeït. Recorda, escolta els alumnes de Leonardo da Vinci a Sant Cugat a fons.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Senyores i senyors, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus, i amb tots vostès... Converses consentides. Un espai obert a tothom amb el consentiment, o no, de la respectable audiència de Cugat.cat. Un espai radiofònic on hi cap tot tipus de converses. Parlarem de tot i més, i amb alguna més que hom anomena forces vives. Amb Rogeli Padró, Toni Samsó i Alba Roda.
Som-hi, hola.
Hola,
bon dia. Què tal? Ja som un altre cop aquí, ja torna a ser dimarts.
Ja som aquí.
Són les 12 del migdia, hora de l'Àngelus,
ja
som
aquí.
A Converses Consentides. Alba, Rogeli, Alba, com esteu?
Molt bé.
I la convidada, que no direm qui és, però té moltes, moltes, moltes coses a dir.
Una senyora convidada.
Polifacètica.
Una senyora convidada, eh?
Una dona convidada. Sí. Bé, escolta, hem de dir alguna cosa avui o no xerrem de com està
bueno,
el poble? Com
no,
l'hem vist, el poble,
aquesta última setmana? L'Ajuntament s'han posat tots d'acord. Tots d'acord.
En tancar el monestir.
Perquè no. Sembrat sigui, estigui dintre d'això de les bicicletes, no?
Del circuit aquest...
Del circuit de bicicletes... I, bueno, tothom ho va recolzar, tots els partits polítics.
Per cert, tant, bueno, ara que dius això de les bicicletes, sí. hi ha una estadística de quantitats, ara no ho trobaria perquè sempre que busques alguna cosa...
De bicicletes.
De quantitats de bicicletes que passen per la Rambla del Celler, mira, sí. Parlava d'una mitjana de 731 bicicletes passen cada dia per davant de l'Ajuntament pel carril bici de la Rambla del Celler. Això és del dia, ja fa dies d'això, eh? Per tant, vol dir que ja deuen ser 740 almenys ja.
Sí.
És a dir, que hi ha una circulació de bicicletes per aquí que un
no,
ojo, cuidado, eh?
La mobilitat de Sant Cugat. Sí, Sant Cugat sí. Necessita un pla de mobilitat
un
que sigui una mica
cuidado.
Coherent.
I ahir va haver un accident, hi va haver un accident de bicicletes, va fer mal una persona i ha denunciat també que l'espai per on passava no estava en condicions.
És que això és una assignatura pendent.
Clar, hi ha coses, passen coses perquè hi ha molta mobilitat.
Compaginar peatonals amb bicicletes, amb espais mòbils com patinets i coses d'aquestes.
I el manteniment, que és molt important, el manteniment també d'aquests espais.
I a més ha de ser, també és una cosa cívica, la gent ha de saber, perquè a vegades els patinets... et passen que dius, ostres, com surti algú a les cantonades. Jo sempre em fixo en les cantonades.
En alguna cantonada m'he trobat un patinet que m'han
com passen les bicicletes, inclús, que passen... Allà, venia en cuna que sortia del pàrquing, la rampa aquella, surt del pàrquing, passa una bicicleta, la va tirar de la moto.
Doncs ella amb moto i la bicicleta...
Ella surt la moto del pàrquing, és pujada, puja una mica així, i va venir una bicicleta, li va fumar una trompada pel lateral, que, com que no te l'esperes, la va tirar a terra.
I qui era culpa, la moto o la bicicleta?
Home, jo crec que era la bicicleta.
De la moto sortia sense mirar.
Et diré perquè jo sóc pro bicicletes, eh? És a dir, això de... les bicicletes! Sóc pro bicicletes, però clar, al carrer aquest en qüestió, a l'altra vorera hi havia un carril bici. Clar, si et fan un carril bici i tu et queixes quan els vianants van pel carril bici perquè és carril bici, llavors tu no vagis pel carril que no deis bici. M'entens? Vull dir que és això que vull dir.
I jo soc complicat, és complicat. El tema de la mobilitat serà complicat.
Normativa. Hi ha d'haver una normativa clara i específica per patinets, per bicicletes i també per vianants, que ja hi és. I que no respeten gaire, tot s'ha de dir també, perquè Sant Cugat també travessem el moment que volem, no respectem els semàfors.
Ma, però això no es respecta enlloc, ni mai, ni a Sant Cugat, ni a Barcelona.
Molt malament.
Que som uns incivils a Sant Cugat.
No, mira, és el que dic.
Sí, senyor, estem donant, per exemple, quan estic esperant un semàfor verd, que es posi verd, als quatre cantons, ja han passat en vermell, 20-25 persones, i la imatge que estan donant als nens i nenes petits, els
passant
infants,
en vermell,
que els hi estan donant, és nefasta.
Jo de tota manera dic, s'ha de posar normatives, però també s'ha de ser més cívic. Ara bé, s'ha de passar els semàfors en vermell. Què coi?
Ah, sí?
S'han de passar, home.
Què dius?
Ja, sí, un semàfor en vermell. Estàs allà esperant. No ve cap cotxe. Estàs allà esperant.
Tarjeta roja.
Esteu allà esperant?
Home.
I s'ha de passar.
No hi ha manera.
Aquesta és la gràcia, home. S'ha de passar.
Jo crec que perquè una ciutat...
Ara no quan vinguin cotxes, lògicament.
Hem de respectar. Hem de respectar totes les normes de circulació, de viantització...
Escolta...
I conviure bé.
Bueno, què més?
Convivim amb la publicitat, doncs, perquè ja passa publicitat, perquè la convidada d'avui, veig que
home,
és una
important,
dona...
La convidada d'avui és potent,
Veig que és
potent.
Una... Vull dir, he sentit, he escoltat que és una dona que té moltes coses a dir. Vull dir que...
I tant.
I té coses, tenim... i té coses que, evidentment, d'això que estem parlant, que també en sap.
Sí? De normatives o...?
No, també, de tema de mobilitat,
mobilitat,
de planificació.
Planificació.
Bé, doncs escolta, passem una mica,
etcètera.
Passem un moment a la publicitat i anem planificant la tornada al programa. Fins ara, d'aquí un momentet som aquí amb vosaltres.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Senyores i senyors, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus, i amb tots vostès, converses consentides. Un espai obert a tothom amb el consentiment, o no, de la respectable audiència de Ràdio Sant Cugat. Un espai radiofònic on hi cap tot tipus de converses, amb Rogeli Padró, Toni Samsó i Alba Roda. Els dimarts a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Ja som aquí.
Sant Pau. Ja hi som. Ja tornem a ser aquí. Escolta, bé, anem directament a la convidada, no?
Sí, no, que, jo penso que sí, que val
que
la pena. No
importa.
No, és que, a més a més, ahir va haver-hi una xerrada sobre l'emergència climàtica i sostenibilitat a la floresta, al qual jo crec que la convidada...
I què té a veure això amb la convidada? Escolteu, avui tenim una convidada de la floresta, com bé ha donat la pista de l'Àlvar. És una convidada amb moltes ganes de xerrar i moltes coses a dir-nos, i és la Eva Serrats Lutz.
Lutz.
És que ella és belga, aleshores, clar, son cognom s'ha de dir de mare belga. Va néixer a Bèlgica, ara ens ho explicarà en Rogeli, i benvinguda aquí al programa i moltes gràcies
moltes
per ser aquí.
Ens ha fet
i ara en Rogeli ens farà 5 cèntims.
Sí, a mi m'ha fet molta gràcia quan ens explicava, abans de començar el programa, que ella va aprendre a caminar a la Floresta. La qual cosa no ha de ser fàcil,
exacte,
perquè a la Floresta els carrers tots són
pujada
o fan pujada o fan baixada,
vull dir
que déu-n'hi-do. I fa molts anys, segurament, possiblement quan ella va néixer, potser, no és que la faci molt gran, no és molt gran, però segurament encara hi havia alguns carrers per asfaltar, oi? Ara ja...
Tots, absolutament.
Veus?
Sí, més aviat diria, preguntaria al revés, quin hi havia asfaltat en aquell moment.
Per tant, aprendre a caminar allà, déu-n'hi-do, devia costar el seu. Doncs ella, florestana, fins a les arrels, és arquitecta i és una persona que, com que sempre ha tingut molt de la dins del cor, així ens ho manifestava la Floresta, que és el lloc on va viure i on va estar molts anys des de que va néixer, sempre ho ha tingut al cor, i el que va fer i el que ha intentat és tornar a venir i, de fet, tornar a ser a la Floresta. Ella forma part d'una cooperativa d'arquitectes de Catalunya i Balears que es diu Cooperativa d'Arquitectes Jordi Capell, i de la qual n'és la presidenta. Però l'Eva és una persona molt polifacètica, ens ha explicat que s'havia dedicat al món de la fotografia, al cinema documental, a la creació de projectes culturals... Bé, una persona molt implicada en el món de la cultura i també de l'arquitectura, i que és una persona que també desenvolupa molts projectes a través d'una entitat que es diu l'Eve, que és creada per ella, i ens explicarà una miqueta com va tot això. Volem saber d'ella, volem saber del barri de la Floresta i també dels seus projectes.
Molt bé.
Què tal? Doncs? Vinga,
però on comencem?
Exacte, però on vols començar?
Comencem pel principi.
Comencem per la teulada o comencem pel...
No, pels principis.
A mi sempre m'agrada començar per les branques, eh?
Per
sí?
Això,
sí, va, vinga.
Els arquitectes, per les branques, segur que verdament... Doncs,
jo sabia que era per la part de baix o per la part de dalt, per
les
branques
mai... Per la de dalt, sí, per dalt, per dalt.
Doncs vinga.
El d'intentar trobar el tronc i l'arrel...
Les arrels.
Parlem del tema...
Millor començar per on es pot, que és per dalt, que és el que està en contacte amb el món, no?
Sí.
És una bona definició, eh?
Sí.
Sí.
I a part et permet abordar, encara que siguin pocs recursos, algo, no? Començar per les branques et permet començar ni que sigui per una cosa petita, perquè la gràcia és que les branques són fractals, no? En certa manera, si trobes la fórmula en lo petit, és escalable i acabes trobant la fórmula del tronc.
Doncs vinga, anem per les branques.
Perquè l'arquitectura és fractal o és, a dir, troncal?
Bueno, depèn de com la practiques, no? Depèn de com la practiques. És a dir, que l'arquitectura té molt de troncal, té molt de conceptual, però justament això és bastant criticable, no? De repente te n'adones que es pot practicar arquitectura d'una manera fractal, no?
Sí, altres factors que condicionen a crear la seva...
És que en realitat l'arquitectura justament és saber buscar una estructura de sentit en algo que normalment és molt complexa, no? I que té tantes branques com tu li vulguis, vulguis obrir.
Un cop fet aquest curset accelerat del que és l'arquitectura i la filosofia de l'arquitectura, anem a la Floresta a veure com està feta la Floresta.
Doncs mira, la Floresta és un
troncal o
fractal, però absolut. De fet, la Floresta vista en planta, vist des de dalt, és un arbre, és molt bonica, la Floresta. De fet, vam fer una plataforma que es deia La Floresta Parla, i el seu logotip és un arbre, és un arbre micròfon, diguem-ne, no? Agafar les veus de tothom per parlar tots junts.
Un arbre micròfon.
Sí, és un arbre que en el seu tronc el que hi havia un micròfon.
Estic al·lucinant, de veritat.
Bueno, un micròfon altaveu.
Sóc capaç d'estudiar la carrera d'arquitectura per veure aquestes branques per on em surten, de veritat.
L'Ignasi Solà Morales, deia una vegada, que algunes vegades ho he dit aquí, que Sant Cugat seria una ciutat badia de luxe si no hi hagués el monestir.
Si no...
és una frase complicada.
Quan
però...
la va dir? Abans de que es transformés?
Abans de que hi hagués el monestir.
No, però és curiós, perquè evidentment doncs, hi ha les infraestructures d'aquestes troncals que d'alguna manera doncs, fan ciutat, com és el monestir que el fa Sant Cugat. Vull dir, si no estigués el monestir, Sant Cugat seria, bueno,
home, ja ho és,
de pisos,
no? De luxe,
així, llavors,
ja ho és.
De luxe
ja
i privativa.
Per tant, hem de dir, doncs, tenia una certa raó en aquest món.
Escolta'm.
Sant Cugat i Ciutat Badia, per això tenen coses molt diferents, eh?
No, ja ho sé, però sobretot la vida social, però en principi, des de punt arquitectònicament, llavors, clar, doncs, són edificis, anem a dir, verticals, són d'alguna manera, doncs, no sé...
Sí. Anem al barri.
Anem al barri.
Anem al barri, anem al barri, perquè Sant Cugat aquí jo et diria moltes
Escolta'm, coses. Escolta'm, anem una miqueta a la teva vinguda, com va ser la vinguda, perquè és interessant. Després expliques com ho vulguis i de la manera que ho vulguis. Parles banc, o sigui,
parla tu, va.
Vas anar, vas tornar, vas... O sigui,
eh? Bueno, jo vaig ser això, tinc passat tota la meva infància a la Floresta, una Floresta, diguem-ne, molt perifèrica, però jo, clar, no, això ho he vist ara. Jo era el lloc on vivia, no? És a dir, és un lloc... on no arribava massa res i on més o menys els que hi vivien doncs anaven solventant la seva, els seus problemes com a, que eren com arribar a casa, com comunicar-se, sí, com tenir telèfon i coses superbàsiques, i això era una, la Floresta molt menys poblada òbviament que ara, no?
I el casino tenia un...
El casino tenia el rol de ser l'espai públic, diguem-ne, o comunitari, cultural important, sí, no? Sí. Cultural, esportiu, perquè esportiu si feia futbol, sí, sí. Hi feia, sí, sí. Hi havia un bar, hi havia... tot, era l'autèntic edifici polivalent, sí, sí. El casino, no? Hi passava de tot. I això, i després, quan ja vaig tenir 21, em sembla, vaig marxar de casa i me'n vaig anar al centre de Barcelona. I he estat, doncs, 15 o alguna més que 15 anys vivint, o segurament més que 20, més. 20 anys, gairebé, vivint al centre.
I com l'has trobat un cop? Com vas trobar la Floresta un cop passat aquests anys?
Vas trobar perquè vas tornar a la Floresta aleshores.
Aleshores, quan vaig ser mare, diguem-ne, vivint al carrer Escudellers Blancs, just darrere la plaça Reial, i per tant, amb aquella imatge de aquí... si et caus a terra, diguem-ne, si aprens a caminar aquí, això no anem bé, diguem-ne, no et fiquis les mans a la boca, no? Vaig, no sé, d'aquestes decisions tan intuïtives, no?, que té la maternitat, de dir, no, escolta, tornem, anem a un lloc on et puguis caure, et puguis ficar un pal a la boca, puguis...
No? Jugar
és,
la,
és un altre escenari.
Contacte directe amb la natura.
Sí, i com em mola amb aquesta intuïció de que el contacte amb la natura et fa intel·ligent en aquest estadi tan inicial, tan vital, no? Això, que et pots caure, et pots, no sé, pots fer coses. No?
I aleshores vas tornar a la Floresta.
I vaig tornar a la Floresta.
És curiós, hi ha una arquitectura feminista?
Bueno, hi ha una, paraula, arquitectura amb visió de gènere, sí.
Amb visió de gènere,
sí, 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 sí. De fet, si fas una lectura de com són els espais públics,
això.
Hi ha un moment en què sí, hi ha una definició de com són molt, molt masculinitzada, no? Sí.
De fet, quan tornes a la Floresta, muntes una miqueta la teva professió, remuntes o fas una miqueta el teu projecte, el poses en què consisteix aquest projecte que dus a terme ja a la Floresta i afincada allà. Ja.
Doncs en un viure i treballar a la Floresta, és a dir, és molt intens, és a dir, de repente sortir del centre, diguem-ne, d'una manera molt vital, és a dir, no només és viure-hi, sinó que jo hi treballava, i tenia els meus estudis, tenia les meves relacions, tenia, no?, una vida de centre intensa, i de repente tornar, en certa manera, a una perifèria que ja no era tan perifèria, no?, perquè la Floresta...
Una perifèria més gran, era una perifèria més gran.
Tot més urbana, sí, no?, sí, més civilitzada, més, i de repente hi havia fanals als carrers, de repente hi havia més gent, no?, de repente hi havia més estructura, però sí fer l'aposta de sortir i viure i treballar, i per tant, i viure vol dir posar els teus fills a l'escola de la Floresta, treballar vol dir obrir un estudi a la plaça de la Floresta, i això ha fet doncs, que aquesta vinculació amb lo local es reestructurés amb una velocitat tremenda, no?
Jo una miqueta també ens interessa potser saber una miqueta quina és la tipologia que tu has seguit durant aquests anys o de la teva professió d'arquitectura, quin concepte entens de l'arquitectura, si ha de ser una arquitectura doncs, més integradora, més propera, més, que tingui més a veure, per exemple, amb el mitjà, amb la natura, que sigui més integradora. Tot això ho treballeu des del teu gabinet?
Sí, és a dir, nosaltres, diguem-ne, l'EBE el que té és un equip de gent i que bàsicament que atesorem doncs el bagatge d'haver passat per professions diferents i saber-les tractar transversalment, no? I per això gairebé el que diem és que fer només arquitectura el que fem són projectes, perquè al final, i pot semblar estrany, no?, però jo que he passat per fer pel·lícules, fer una pel·lícula... a mi em resulta molt similar a fer un edifici, en certa manera, com a procés de treball i procés creatiu i procés de direcció i de tot.
Procés intel·lectual. És molt
sí, important. Però també organitzativament, no? I el sí. moment en què obres el teu projecte a altra gent, en com l'has d'integrar, és molt igual. Nosaltres des d'allà no fem només arquitectura, no? Sinó que el que tractem és practicar una manera de fer projectes. I fer projectes no és escalable, no? És a dir, és el pitjor negoci de la vida, no? Perquè no en repeteixes, no, l'únic que pots és anar agafant entrenament, perquè cada cas és cada cas, no? I per això sí, és a dir, cada projecte, gairebé en el moment en què fem l'exercici de donar-li un nom, de situar quins són els seus agents, de pensar-nos exactament, per la majoria de projectes ningú sap de què van, no? El més important és fer tres passes enrere i dir, vale, aquest projecte va d'això i anem cap aquí, no? Així és com fem els projectes d'arquitectura, no? No, és impossible de fer respondre dient que l'arquitectura es fa d'una manera, no? És sempre tot el camí invers, no? Fer moltes passes enrere per formular un enunciat i a partir d'aquí projectar és del desig ser capaç de planejar fer possible, ni que sigui una part, no? Fins i tot renunciant a moltes parts, fer possible una part d'aquell desig, no?
Tenim bons arquitectes aquí a Catalunya?
Sí.
L'arquitectura és...
Sí, que pots...
reconeguda.
No sé.
Sí, com el disseny gràfic, per exemple, és reconegut internacionalment.
Ah, no, sí, l'arquitectura catalana sempre ha tingut molt bona...
acollida, no?
Sí, té bona acollida. El que passa és que l'arquitectura catalana té una estructura de petits despatxos independents i tot això és una cosa que en aquests moments està en crisi. Preguntem als nostres companys, molt bons arquitectes, molts, cadascú fent, no? fent aquest exercici des de la seva petita infraestructura, i està patint, la professió està patint molt en aquest sentit, perquè bueno, venim després d'una crisi i la reestructurada després d'aquesta crisi ens situa en un món en el qual més aviat està pensat per grans despatxos d'arquitectura o per grans despatxos d'arquitectura i enginyeria integrada, i per tant és difícil ser independent en aquest sentit, i no està integrat o en l'administració, és a dir, hi ha tot un gruix de professionals que estan integrats en un sistema més o menys estable, no? Que és l'administració,
perquè el tema artístic, o sigui, de l'arquitectura, el ser un ofici moltes vegades ara està condicionat a unes normatives determinades i totes s'assemblen bastant. Per exemple, els cotxes s'assemblen molt perquè evidentment l'aerodinàmica, l'entrada de l'aire, així s'assemblen des del punt de vista de disseny. O sigui, què hi ha de diferent amb un arquitecte amb el món de l'art, diríem, no? Per exemple, o sigui, quan tu dissenyes un edifici tens uns condicionants de normatives que et fan que siguin uns edificis molt, molt iguals, diríem, no? Des de manera de sostenibilitat, i per tant, donar-li aquest sentit o aquesta perspectiva artística a un edifici deu ser complicat, no?
Jo crec que el pas és una línia molt tova, no? Perquè què fa que les coses siguin artístiques o no ho siguin, no?
El modernisme, hi ha el...
Però també hi havia unes normes, diguem-ne, que probablement no eren les normes tècniques, no eren normatives escrites per que t'arribaven de compliment obligat, però en canvi hi havia unes altres, no? Que eren la possibilitat de social de tenir artesans en aquell moment, l'arribada d'economia a partir de l'electricitat, que cada moment té les seves condicions. Són condicionants d'una o altra manera. L'arquitectura maneja amb les condicions, intenta justament arrencar alguna cosa d'uns condicionants, i efectivament en aquests moments les condicions en molts moments t'acaben convertint en una resolució d'un sudoku, perquè són incongruents moltes d'elles, totes les normatives, però senzillament es van acumulant, no? I llavors trobar-li el sentit és l'exercici, trobar-li el sentit, perquè en principi les normes no les han posat perquè sí, les han posat perquè algú buscava alguna cosa, no? Però has d'anar trobant el sentit de cada una d'elles per tractar justament de fer el pas en no estar, no està practicant crol només de la tècnica, sinó ja nedar, no?
Sí, a mi una cosa que sempre aquí s'han cucat, que hi ha tanta varietat arquitectònica i que hi ha tanta pluralitat i que veus tanta diversitat en el camp de l'arquitectura, hi ha una cosa que quan vaig venir ja em va sobtar moltíssim i em continua sobtant. Ara ja no passa tant, però per exemple veure cases d'estil nòrdic, les cases de dalt del nord d'Europa, les veies aquí. què fa una casa a Sant Cugat?
De pedra i...
Feta amb pissarra, amb taula de, en lloc de teula, pissarra, o en lloc d'un terrat, doncs pissarra. A mi em va sobtar moltíssim, i clar, dius, a vegades, doncs, aquestes coses, quin és el consell o la intervenció dels els que sou arquitectes, els que sou professionals?
Mira, ahir justament, en això, en ahir que estàvem en una conversa...
Perdona, sí. Que el que volia dir és que suposo que l'arquitectura té molt a veure amb el paisatge, amb la zona, amb el lloc, amb el que és mediterrani, no té res a veure amb el que és nòrdic, per exemple. No?
Sí, sí. T'interrompia perquè justament ahir, en aquesta conversa en el que es va muntar des de la Comissió de Medi Ambient i que era divulgativa sobre l'estalvi energètic, la meva intervenció anava sobre la vernacularitat, diguem-ne, de tot això, no? I ens començo discrepant amb la teva primera frase, perquè jo crec que no és molt divers Sant Cugat. Més aviat és un tipus d'habitatge molt monocultiu. En realitat, tothom viu bastant de la mateixa manera, no? Però sí que és ultra, ultra... parcel·lari, no? L'àmbit d'una parcel·la és un lloc en el qual un s'hi posa una casa i, per tant, objectualitza aquesta casa, no? L'àmbit de la parcel·la és un recinte i a dins hi té un grau de llibertat, que és comprar una casa que pot ser de fusta, de palla o de totxo, que pot ser nòrdica, que pot ser dalt, o que pot ser, com el que discutíem ahir, que pot ser passive house, per exemple, no? Però sempre és objectual en aquest sentit, no? Jo entenc que tenir, viure en un lloc és relacionar-se amb el seu entorn, i per tant ser vernacular és entendre que potser la teva casa ha de tenir porxos, ha d'estar construïda amb els materials que venen aquí a Rubí i no uns que venen d'Àustria, i va generant una arquitectura pròpia, que pot ser més maca o més lletja, però que és la pròpia i acabarà tenint una bellesa, no? En certa manera, justament per venir d'aquí. No?
Bé, escolta'm, sap greu perquè és molt interessant tot això que ens estàs explicant.
Ui, no, donaria per molt,
Sí, 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 ja sabíem que avui...
Se'm queden avui moltes preguntes en el pub, que es diu.
Escolta, Eva, moltíssimes gràcies. Sí, sí,
I
ja estic allargant-ho massa, però s'ha acabat.
La mitja hora passa...
Moltíssimes gràcies per haver vingut i haver acceptat la nostra invitació.
Molt interessant, les teves aportacions.
Abans de tancar, volia recomanar-vos un concert que hi ha el diumenge 23 a l'Aula Magna, organitzat a l'Aula Magna de l'Escola Municipal de Música, organitzat per Joventuts Musicals, diumenge 23 a les 7 de la tarda. Per tant, els oients i les oients i qui sigui, doncs, que el tinguin present.
Aquí serem.
Aquí us deixem, ens retrobem la setmana que ve, dimarts que ve, Àlvar, Rogeli, Eva, insisteixo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I jo, com a qui parlo, qui us dic, estic,
com a
us estic parlant ara,
com a fill conductor.
Antoni, i gràcies a en Josep Maria Casas, que és el tècnic de so. Fins la setmana que ve i tingueu bona setmana. Fins
ara.
Adéu,
bon cap de setmana.
On a cold steel rail, a smile from a veil.